Amb Marta Pardell.
Els taxistes se sumen a la vaga convocada per la sanitat i l'educació dimecres que ve. A més, els conductors han convocat una aturada de 4 hores amb 5.000 vehicles a la Gran Via de Barcelona, tot per reclamar mesures contra les plataformes BTC i les tarifes no regulades que fan servir plataformes com FreeNow. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, fa aquest advertiment.
Però el miércoles serà, una vez más, una movilización histórica. Y no vamos a hacer una marcha lenta, vamos a dejar los coches ahí, para que todo el mundo se acuerde de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Y nos uniremos a la movilización en defensa de los servicios públicos.
I a tot això, Metges de Catalunya acaba d'anunciar que convoca una nova vaga. Serà els dies 1, 2 i 3 de febrer i se suma a la ja convocada per dimecres i dijous vinent. És divendres 20 de gener de 2023 i tenim més titulars. Concentració a Balaguer, a la Noguera, per condemnar l'assassinat masclista comès presumptament al municipi. Albert Güell.
Els Mossos han detingut la parella de la dona, qui van trobar dimecres amb un ganivet clavat a l'estómac, que han detectat signes de criminalitat. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha condemnat els fets.
És el primer feminicidi del 2023 a Catalunya, però des de l'any 2012 hem plorat 114 dones i n'estem fartes. No és el destí, com a dones, patir violència masclista en cap àmbit.
Satisfacció de l'Ajuntament de Barcelona per la condemna a 3 anys i mig de presó a un jove per haver agredit un homosexual al metro.
Es tracta del primer judici celebrat a Catalunya per una agressió per motius homofòbics al transport públic. El consistori hi va exercir l'acusació popular. El regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, considera que s'ha fet justícia.
Hem aconseguit la reparació de la víctima i penso també en les dades que tenim sobre la taula, no?, de l'evolució de les agressions LGTBI físiques a la ciutat de Barcelona, ara que hem pogut tancar el 2022, penso també que estem aconseguint aquest missatge dissuasori.
Optimisme de la taula de consens del Delta en el tercer aniversari del temporal Glòria.
Consideren que va conscienciar la societat i la classe política sobre la situació d'emergència que viu el Delta. El Glòria va trencar la barra del trabucador, va causar la mort de milers de peixos a l'illa de Buda i va inundar 3.000 hectàrees d'arrossars.
Pel que fa a cultura, arrenca el Festival Tiana Negra.
La cita arrenca aquesta tarda amb l'homenatge a Agustí Bahí en els 10 anys de la seva mort, així com l'entrega del premi que porta el seu nom. El gruix d'actes es faran a la sala Albéniz de Tiana.
Pel que fa als esports, en futbol, el Barça jugarà amb la Reial Societat a la Copa. Eduard Cabré.
El sorteig ha determinat que el conjunt de Xavi Hernández disputi l'eliminatòria el dimecres vinent al Camp Nou. En aquests quarts també hi haurà un Real Madrid-Atlètic de Madrid.
També un cop d'ull el temps que ens espera. Avui que s'ha rebaixat l'alerta dels plans Vencat i Neucat, ja que el vent bufarà fort i nevarà, malgrat que ho farà zones on ja és habitual. Última hora, Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. La temperatura es manté més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora. A hores d'ara, amb valors de 13 i 14 graus a punts del litoral i valors més baixos, això sí, cap a l'interior. S'espera que de cara a demà i a cap de setmana l'ambient sigui realment més fred. Les gelades seran més extenses des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a aquesta intensitat del fred que afectarà molts municipis de l'interior del país. I d'altra banda, també cal dir que durant el dia d'avui tan sols s'esperen alguns núvols cap a la meitat sud del territori i a la resta més aviat dominarà l'ambient assolellat. Tot i això, de cara al cap de setmana, s'espera que el vent bufi amb intensitat cap a l'extrem més nord del Pirineu i també reactivaran algunes nevades. També tenim avisos respecte a aquests dos meteors. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so, Ignasi Rodríguez, a la redacció Albert Güell i coordinant Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El sector del taxi s'afegeix a la vaga de dimecres vinent del sector sanitari i educatiu. Els conductors aturaran a mig matí 5.000 vehicles a la Gran Via de Barcelona per reclamar mesures urgents contra les plataformes BTC. Els sindicats Elite Taxi i STAC alerten que estan disposats a aturar-se també durant el Mobile World Congress si no s'atenen les seves reivindicacions. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Els taxistes estan emprenyats per l'anunci que hi ha més d'un miler de llicències BTC que encara estaran actives l'any 2023. Una dada que havien demanat a territori moltes vegades i que finalment han conegut pels mitjans. Farts han trencat les negociacions amb la conselleria i exigeixen que la llei d'acompanyament dels pressupostos actuï contra els canvis de tarifes que fan les plataformes. També que Mossos i Guàrdia Urbana actuïn contra els vehicles que incompleixen la normativa. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, ha dit que cal un toc d'atenció.
El miércoles vamos a convocar a las 9:30 de la mañana en las Torres Venecianas. El paro será de 10 a 2 y vamos a meter mínimo 5.000 coches. Los vamos a plantar en toda la Gran Vía entera, en todos los carriles, y nos iremos caminando para apoyar la manifestación por la defensa de los servicios públicos.
Álvarez no descarta que l'aturada es pugui convertir en un bloqueig indefinit de la Gran Via. Recordem que els taxistes mantenen la convocatòria de vaga durant la celebració de la Fira Audiovisual ICE entre el 31 de gener i el 3 de febrer. A més, alerten que, si no s'atenen les seves demandes, també es mobilitzaran durant el Mobile World Congress.
S'estan complicant les coses de valent de cara als propers dies, ja que, com us avançàvem en titulars, Metges de Catalunya convoca una segona tanda de vagues. Seran els dies 1, 2 i 3 de febrer i se sumen a les ja convocades per dimecres i dijous vinent.
El sindicat amplia la crida a la mobilització a l'espera que el Departament de Salut proposi mesures immediates per resoldre la sobrecàrrega assistencial i la crisi de facultatius que pateix el sistema. A més, avisen que el conflicte s'allargarà mentre no s'aportin solucions que puguin començar a resoldre els greus problemes que pateix el sistema, en especial la sobrecàrrega de treball i la manca de facultatius. La vaga serà parcial l'1 i el 3 de febrer, en torns de matí i tarda, mentre que el 2 de febrer serà de 8 del matí a 12 de la nit.
Concentració aquest migdia a Balaguer, a la Noguera, per condemnar l'assassinat masclista comès presumptament al municipi. Tot plegat després que els Mossos hagin detingut la parella de la víctima, qui van trobar morta dimecres amb un ganivet clavat a l'estómac, ja que hi han trobat signes de criminalitat. L'Ajuntament ha celebrat un minut de silenci, com us dèiem, al qual ha assistit la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. Balaguer Televisió, Ignasi Gómez, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs fa poc menys d'una hora que ha finalitzat aquesta concentració a Balaguer en record i homenatge de l'Eli, la dona que dimecres va ser assassinada per la seva parella. Es tracta del primer feminicidi registrat al territori aquest any 2023. I en l'acte s'ha guardat un minut de silenci que ha finalitzat amb sentits aplaudiments i amb un fort crit d'estem fartes pronunciat per part d'una veïna del municipi. Una expressió que també ha fet servir la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que ha mostrat també la seva ràbia i rebuig pel crim i ha demanat la implicació del 100% de la societat per aturar aquesta xacra.
És el primer feminicidi del 2023 a Catalunya, però des de l'any 2012 hem plorat 114 dones i n'estem fartes. No és el destí, com a dones, patir violència masclista, en cap àmbit. Per això ens hem d'implicar totes i tots. Ens hem d'implicar en no deixar-ne passar ni una, en combatre aquesta ideologia masclista que la sustenta. Ens hem d'implicar també en escoltar i acompanyar les dones.
En aquest sentit, la convocatòria de la paeria ha plegat persones de totes les edats i especialment alumnes d'institut del municipi que han desplegat diferents pancartes de rebuig al crim. L'Ajuntament, per la seva part, ha decretat 3 dies de dol a la ciutat.
Gràcies, Ignasi Gómez, des de Balaguer Televisió, i també la subdelegació del govern a Lleida ha celebrat aquest matí un minut de silenci per condemnar i rebutjar aquesta mort. En cas que es confirmi, aquest és, com deia la consellera Tània Verge, el primer crim masclista comès enguany a Catalunya i el cinquè a tot l'Estat.
La xifra s'eleva als 1.186 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Us recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-00-11-22 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
El futbolista Dani Alves ha estat detingut aquest matí a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Corts a Barcelona després de declarar per una presumpta agressió sexual a una dona.
Alves ha anat a la comissaria a primera hora del matí i ha sortit arrestat en cotxe policial minuts després de les 10. Una patrulla l'ha portat fins a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, on passarà a disposició judicial i el jutge decidirà sobre la seva situació provisional mentre s'instrueix la causa. Els fets denunciats haurien passat a la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de desembre.
I avui hem sabut que el detingut per agredir sexualment una noia a Llançà, a l'Empordà, feia menys d'un mes que havia sortit de la presó després de complir condemna per una violació.
El detingut ha passat els últims 7 anys a la presó per la violació a una dona el 2014 a Empúria Brava. L'Audiència de Girona el va condemnar a 9 anys de presó i a 5 més de llibertat vigilada. Hauria sortit de la presó abans de Nadal i es va instal·lar a Llançà, on té un familiar. L'agressió es va produir diumenge al camí de ronda de la zona de la Farella. Quan l'agressor la va agafar per l'esquena, la va tirar a terra i li va tocar els pits. La víctima va aconseguir cridar i un veí de la zona la va socórrer. L'agressor va fugir, però el van detenir l'endemà.
Satisfacció de l'Ajuntament de Barcelona, que celebra la decisió de l'Audiència Provincial de confirmar la condemna a 3 anys i mig de presó per a un jove que havia agredit un homosexual al metro ara fa 4 anys. Un cas, el del primer judici que es feia a Catalunya per una agressió per motius homofòbics al transport públic, on el consistori va exercir l'acusació popular. També ho farà en el cas de l'agressió de la matinada de Cap d'Any. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Pel regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra, decisions judicials com aquesta certifiquen que la denúncia és i continuarà sent la millor eina per lluitar i intentar acabar amb qualsevol tipus de discriminació i, sobretot, contra les agressions que puguin patir ciutadans i ciutadanes, en aquest cas, del col·lectiu LGTBI.
Aprofitar per fer una crida a denunciar. Ja veieu que estem coordinats, que els recursos hi són, ens agradaria que n'hi haguessin més, que tenim la capacitat, no?, de poder arribar a sentències condemnatòries, però que és molt important que la població denunciï. Sí, és molt important llançar un missatge de confiança cap als diferents operadors, perquè seguim sabent, no?, que es donen moltes situacions, doncs, que per desconfiança, per diferents qüestions, no acaben a les nostres oficines, no acaben arribant a les entitats i acaben quedant impunes.
En la seva resolució judicial, l'Audiència de Barcelona considera provat que un dels autors de la pallissa que va patir la víctima era l'acusat, com van mostrar les càmeres de seguretat del metro, i per això ratifica la seva condemna per un delicte de lesions greus amb l'agreujament de discriminació per raó d'orientació sexual.
Protecció Civil ha desactivat l'alerta dels plans Bencat i Neucat, tot i que en manté la prealerta pel temporal de fred, neu i vent que afecta encara Catalunya. Des de Protecció Civil avisen que el vent bufarà fort i que nevarà, tot i que en zones on ja és habitual. A hores d'ara hi ha una 30ena de carreteres afectades per les nevades.
D'aquestes n'hi ha 3 detallades, la BB baixa 4024 cap a Coll de Pal, la BB baixa 4031 entre Castellar de Nuc i Toses i la C28 a Baqueira. Les 8 vies més són obligatòries les cadenes i n'hi ha 18 afectades pel gel.
Un temporal que afecta Catalunya quan justament fa 3 anys del temporal Glòria que es va menjar a la costa del Delta de l'Ebre. La barra del Trabucador es va trencar per complet i els calaixos de l'illa de Buda es van inundar d'aigua salada. Això va causar la mort de milers de peixos. El mar va entrar fins a 4 quilòmetres endins i va afectar més de 3.000 hectàrees d'arrossars. Avui n'han fet balanç. 21 Ràdio, David Benito.
La taula de consens pel Delta, entitat que va néixer l'any 2017 amb l'objectiu de preservar el Delta de l'Ebre, explica que el Glòria va servir per conscienciar la societat i a la classe política sobre la situació d'emergència que viu el Delta. Xavi Curto és portaveu de la taula de consens.
El que va fer és plantar-nos davant de la cara un problema històric del Delta de l'Ebre, que és la contínua regressió i que en episodis de tempesta, de vegades una mica extraordinaris, pues els efectes encara són més potents, no?
La taula de consens veu amb optimisme les actuacions que en aquests 3 anys han engegat el govern espanyol i català.
Sobretot este any 22 han vist certs avanços, la qual cosa ens dona cert optimisme, en el sentit de que creiem que les coses a fer al Delta estan ja una mica encarrilades i cada vegada convergeixen més en la visió que la taula en té com a representació institucional del territori.
Tot i això, Curto ha demanat celeritat en les actuacions per revertir la situació del Delta de l'Ebre, alerten que, si vingués un nou temporal, es repetirien els efectes del Glòria.
Seguim a les Terres de l'Ebre, ja que el conseller de Salut, Manel Balcells, s'ha compromès amb la construcció del nou hospital. Assegura que el departament iniciarà de manera imminent el pla funcional del centre, mentre s'espera que l'Ajuntament de Tortosa li faci la cessió dels terrenys. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
El conseller de Salut, Manel Balcells, ha confirmat avui a Tortosa que hi haurà nou hospital a les Terres de l'Ebre. El Departament de Salut té previst iniciar de forma immediata la redacció del pla funcional d'aquest nou centre hospitalari, un tràmit que es farà mentrestant s'espera que l'Ajuntament de Tortosa li faci al Departament de Salut la cessió dels terrenys on s'ha de construir. Manel Balcells és conseller de Salut.
Jo vinc a confirmar hi haurà nou hospital, però que no esperarem a tenir el terreny per començar el procés del nou hospital. Farem el pla funcional, tenim una reserva pressupostària aquest 2023 de 500.000 euros, que ja vaig anunciar en el seu moment en el Parlament de Catalunya i que confirmo avui aquí, per fer el pla funcional que començarà a treballar-se de forma immediata.
Pel que fa a l'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, el titular de Salut ha explicat que un cop finalitzada la licitació, les obres s'iniciaran el segon semestre d'aquest any.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Entrem en matèria política. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, adverteix que el govern central ha pogut cometre malversació amb el presumpte espionatge de Pegasus a l'independentisme català. Juntament amb els advocats Andreu Bandeneinde i Benet Salelles, han estat els primers a compareixer a la comissió d'investigació sobre l'espionatge de Pegasus que es fa al Parlament. El PSC n'ha marxat sense escoltar-los com a protesta. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Les primeres compareixences de la comissió han sigut la dels advocats Salelles, Bandeneinde i Boye. Ho fan com a especialistes i com a espiats directe o indirectament com a conseqüència que s'espiava els seus clients. L'advocat de l'expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha denunciat que el govern espanyol ha comès malversació i ho ha argumentat així.
Porque esos fondos, si salieron de las arcas públicas, es malversación. De hecho, el juez Llarena decía el otro día, justamente en una interlocutoria que está pendiente de recursos, que había ánimo de lucro cuando se destinaba a fines a partidas que no fueran presupuestarias. No he visto en los presupuestos generales del Estado ninguna partida que diga espionaje a líderes independentistas catalanes y sus abogados. Ergo, según el juez Llarena, quienes manejaron el tema Pegasus han cometido un delito de malversación. Si es que el dinero viene de las arcas públicas, porque igual nos da la sorpresa de que vienen de otras arcas.
L'advocat Andreu Bandeneinde ha dit que aquest espionatge és delicte i qui el comet són cibercriminals i ha explicat per què apunta que ve del CNI. Juntament amb Salelles han denunciat que els jutges espanyols no fan res per esclarir Pegasus.
Notícies en xarxa.
Ens situem ara a les Borges Blanques, a les Garrigues, on la Fira de l'Oli ha obert portes aquest matí, refermant el seu paper de referència en aquesta mena de certàmens. L'encarregat d'inaugurar aquesta 60a edició ha estat el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Ho aulla i de ràdio, Francesc Balanyà.
I això ha suposat que generés una gran atenció mediàtica, però tot i així, aquest Pere Aragonès ha declinat fer atenció als nombrosos mitjans de comunicació que eren presents a la capital del Segrià. El president tampoc ha fet referència a l'actualitat política durant la seva intervenció en aquest acte oficial d'inauguració d'aquesta Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra de les Borges Blanques. A l'arribada, una dotzena de persones, contràries a la incineradora de Juneda, l'han rebut recriminant l'actitud del govern en aquesta matèria. Pel que fa a l'ambient de fira, enguany, aquest divendres al matí, ha estat l'edició en què més ambient s'ha vist dels darrers anys. Això ho poden certificar els que hi som en cada edició. Tot plegat, per tant, ha generat molt bones expectatives als expositors per seguir un any més augmentant els litres d'oli que es vendran fins diumenge en aquesta capital de les Garrigues.
Santa Coloma de Gramenet destinarà 5 milions d'euros a la transformació del parc de Can Zam, que inclourà una piscina olímpica. Els diners provenen dels pressupostos generals de l'Estat i el ministre d'Esports i Cultura, Miquel Iceta, ha volgut passar avui per Santa Coloma per conèixer de primera mà aquest projecte. Ràdio Ciutat de Badalona, Rubén Hidalgo.
Ja fa temps que l'Ajuntament de Santa Coloma treballa per la transformació del parc de Can Zam i l'aportació es destinarà al projecte de construcció d'un equipament de referència a la comarca amb una piscina olímpica i espai d'aigües termals. Tot i que el projecte està pendent de redactar, les dues administracions tenen clar que han d'unir esforços per tirar endavant una antiga demanda de les entitats socials i esportives de la ciutat. Escoltem l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, i el ministre d'Esports i Cultura, Miquel Iceta, que aquest divendres han visitat el Parc de Can Zam.
Aquest equipament estarà destinat a tenir una piscina olímpica a la comarca, que no la tenim, a la comarca del Besòs, que a més anirà complementada amb els usos lúdics termals.
Nosaltres farem l'esforç perquè aquesta aportació, en aquest cas d'aquests 5 milions, s'inscrigui clarament en un projecte global que des de fa tant de temps l'Ajuntament de Santa Coloma està treballant.
A banda de la piscina, l'equipament comptarà amb espais multifuncionals adreçats a activitats esportives i culturals que es desenvolupen a la ciutat, com ara patinatge artístic, dansa o gimnàstica artística.
I la Generalitat ha presentat un pla de xoc per reduir la població de l'espècie invasora coipú, un rosegador que es concentra a les comarques gironines. El pla inclou 10 mesures, entre les quals la creació d'una brigada per fer tasques de prevenció. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
La Generalitat preveu reduir un 70% de la població de l'espècie invasora coipú a les comarques gironines. Actualment, a la demarcació hi ha 2.000 exemplars i es concentren sobretot a l'Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva. Per poder prevenir l'expansió, Acció Climàtica ha creat una brigada específica i operativa tot l'any. Aquesta mesura forma part del pla de xoc i de control del coipú presentat aquest matí a Pals. Ho explica la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades.
Per primera vegada a Catalunya hi haurà una brigada dedicada només al coipú. Això no ha passat mai en cap espècie exòtica invasora. Aquesta brigada consta de 3 persones que treballaran 365 dies a l'any. Creiem que és la manera més efectiva, tinguent sempre en el país, en aquest cas comarques gironines, 3 persones treballant en això.
El coipú, originari de la Patagònia, viu en zones humides. Es reprodueix amb facilitat i és un herbívor voraç que malmet cultius i plantes autòctones.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. L'Ajuntament de Barcelona inicia els tràmits per fer obligatori el casc per conduir patinets elèctrics a la ciutat.
Per fer-ho, es modificarà l'ordenança de circulació de vianants i vehicles per adaptar-la a la normativa estatal. La previsió és que l'obligació entri en vigor a partir de l'abril. La normativa també establirà que els patinets són unipersonals o que els conductors hauran de baixar del vehicle quan hi hagi aglomeracions.
S'obre un període de negociació de 15 dies pel que fa al trasllat d'Amazon de Martorelles a Saragossa.
L'empresa va entregar ahir tota la documentació al comitè i va explicar el seu pla de traslladar els 800 treballadors a la capital aragonesa i tancar la planta del Vallès. Diumenge hi haurà una assemblea de tots els empleats al pavelló municipal de Martorelles per explicar en detall la proposta.
Us hem d'informar en aquests moments una última hora. Ens demanen pas des de Barcelona, ja que s'ha produït una explosió a la travessera de les Corts, en concret a l'altura del número 173. Allà hi tenim la nostra companya Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
Hola, Marta. Bon dia. Doncs sí, em surt i desconcert en aquests moments en aquesta alçada de travessera de les Corts, concretament al número 173, on els veïns insisteixen han escoltat una explosió al primer pis i també han vist unes flames, cosa que hauria passat fa uns minuts. Hi ha agents de la Guàrdia Urbana, també 2 camions dels Mossos d'Esquadra i la zona s'ha acordonat. Són les primeres dades amb les que comptem en aquests moments.
Gràcies, Anna Ruiz. És l'última hora que ens arriba en aquests moments. Ampliarem aquesta informació al llarg d'aquests informatius, però ara ens hem de centrar en la plana cultural, ja que aquesta tarda arrenca el Festival Tiana Negra. Fins diumenge omplirà el municipi de presentacions literàries i activitats vinculades a la novel·la policíaca. Ràdio Ciutat de Badalona, Maria Rodríguez.
La inauguració comença aquesta tarda amb l'homenatge a Agustí Bahí en els 10 anys de la seva mort i l'entrega del premi que porta el seu nom. Entre les activitats destacades de demà hi haurà la presentació de diversos llibres, una sessió presentada sota el nom de 3 negres i un saxo amb les novetats més importants del moment, amb els autors Joan Carles Ventura, Rosana Andreu i Joan Cal. Una de les novetats és l'acte de la novel·la negra juvenil, segons ha explicat la directora del festival, Anna Maria Villalonga.
Tindrem una taula de novetats juvenils, que això és molt interessant per plantejar-nos també fins a quin punt la lectura dels relats de misteri, els relats policíacs i detectivescos poden incentivar les ganes de llegir i el costum de llegir en la gent jove.
El festival recupera presència internacional diumenge amb la visita de l'autor francès François Thomson, que parlarà del seu llibre Marsella Confidencial. I sense oblidar activitats estrella que el fan un festival especial com les taules de novetat o les lectures en directe.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem amb una última hora i relacionada amb el Barça, i és que ja és oficial, Memphis Depay ha estat traspassat a l'Atlètic de Madrid per 3 milions d'euros més 1 milió en variables. Un acord que inclou també una opció de compra preferent i no obligatòria pel jugador matalasser Yannick Carrasco. Un Barça que ha sabut també aquest matí que jugarà davant la Reial Societat a la Copa del Rei. El sorteig ha determinat que el conjunt de Xavi Hernández disputi l'eliminatòria el dimecres vinent al Camp Nou. El Barça arriba a aquests quarts després de superar ahir a la nit amb solvència per 0 gols a 5 al Ceuta. En aquests quarts de final de Copa del Rei hi haurà un derbi madrileny, Real Madrid-Atlètic de Madrid i també els enfrontaments entre Osasuna i Sevilla i València i Atlètic Club. I també en futbol, el Barça femení lluitarà diumenge per la seva tercera Supercopa. Les blaugranes disputaran a Mèrida la final a les 12 del migdia davant la Real Societat. Ahir van guanyar el Real Madrid per 1-3. I en bàsquet parlem d'una activitat esportiva que es produirà avui, aquesta nit a les 9, el Força Lleida tanca la primera volta de l'Aleport rebent l'Ourense al Barris Nou. Des d'UAU Lleida Ràdio informa Sergi Guiu.
Les dues cares de la moneda signifiquen l'ICG Força Lleida d'aquest curs, i és que els lleidatans han encaixat 5 derrotes, totes a domicili, mentre que l'Espai Fruita Barris Nord porten pràcticament un any sense perdre. En aquest sentit, i conscients que per seguir immersos en aquest top 5 de la Leport, toca guanyar, sí o sí, els partits a Lleida. Els de Xar Encuentra volen continuar fent-se forts a la capital del Síria. Ho deixava clar l'entrenador.
Sí, aquí a casa ens estem fent forts. Hem d'estar molt bé, sobretot en línies defensives, no? Ja no sabem que són un molt bon rival i que nosaltres, pues, si tornem a fallar en un d'aquests bàsics, segurament tinguem números de perdre, no? Però és cert que aquí, pues, amb la nostra gent, hem d'estar molt enxufats i segur que així serà, no? Però, bueno, això no garanteix una victòria.
L'enfrontament d'un altre test de les 9 de la nit aquest divendres amb un ICG Força Lleida amb dubtes físics pel que fa a Fabio Santana, Àlex Urtasun i Amadou Sidibé.
I parlem de futbol sala perquè aquest divendres hi ha una jornada per als equips catalans de la primera divisió masculina. El Barça visita el Córdoba a 8:45. Els andalusos són tercers per la cua a la taula classificatòria. Amb tot, però, el blaugrana André Coelho no se'n refia.
La clave es seguir lo que estamos haciendo los últimos partidos. Partido durísimo. Córdoba tiene muy buena equipa, individualmente muy buenas también. Tiene pocos puntos y están en una situación que tienen que hacer puntos. Así que llegar a playoff. Bueno, va a ser un partido durísimo, una pista difícil también. Seguro que va a estar lleno. Ya estamos acostumbrados a jugar con mucha gente ahí. Ay, bueno, pero vamos por la victoria.
Aquest partit es jugarà a 8:45 del vespre. Un quart d'hora més tard, a partir de 9:45, l'Indústria Santa Coloma rebrà el Jaén. Escoltem el jugador de l'equip colomenc, David Peña.
Jaén es un equipo que siempre es complicado y además lleva una muy buena racha sin perder muchos puntos. Así que sabemos que va a ser un partido muy duro, pero aquí en nuestra casa sabemos que nos tenemos que hacer fuertes y sacar los tres puntos.
I un darrer apunt, en marxa l'estació Pallaresa d'Espot, el Mundial de Paraesquí. La competició, que s'allargarà fins diumenge, dia 29, comptarà amb la participació de 87 esportistes de 26 països. El Mundial compta amb les disciplines de slàlom, slàlom gegant, alpí combinat, supergegant, descens i slàlom paral·lel. A mitjans del mes de març se celebrarà, en aquest cas a la Molina, el Mundial de Parasnowboard, organitzat també per la FIS, la Federació Internacional d'Esquí. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Sabies que...
Per què les cançons duren 3 minuts? Abans de que sorgissin els enregistraments digitals, els discos de goma i els discos de vinils, una agulla connectada a la font de so anava produint un gravat a sobre el disc alhora que els músics tocaven. Les esquerdes produïdes per l'agulla corresponien a les ones generades. El material era limitat, de manera que tots els discos feien entre 25 i 31 centímetres de diàmetre. Els discos de goma lacada o discos de 78 van donar lloc als discos de vinil o discos de 45. El material amb el que es fabricaven era molt més barat i això va fer que es tornés una tradició per a les ràdios reproduir les cançons de 3 minuts. Els discos de vinil eren més econòmics que els de goma lacada i més persones podien donar-se el luxe de comprar-los. Encara que existien cançons més llargues com alguns temes de Pink Floyd o Jimi Hendrix, la majoria duraven 3 minuts. El fet de que totes tinguessin una durada estàndard permetia a les emissores de ràdio emetre més publicitat. De fet, a dia d'avui, si una cançó dura més de 4 minuts, s'edita i retalla per adaptar-la a l'extensió estàndard. És el que coneixem com Radio Edit. És estrany que passi una cosa així, perquè totes les cançons es produeixen des d'un principi perquè tinguin aquesta durada.
Propostes en xarxa.
La importància de l'educació sexual fa temps que està a l'ordre del dia. No som aquí per alliçonar, però sí per proposar. Així que obriu agendes i busqueu-hi la segona setmana de febrer. Entre el 6 i l'11 de febrer torna a Terrassa el Sex Education Film Festival. És la tercera edició d'aquesta mostra internacional de curtmetratges sobre educació sexual. L'objectiu és, precisament, promoure-la entre adolescents i adults a través de projeccions que defensen la diversitat, la sexualitat lliure, el compromís o la reflexió. En concret, a través de 40 curtmetratges, la majoria dirigits per dones. La idea del festival va néixer dins un grup d'amics professionals del cinema, la comunicació, l'educació i la sexualitat, que tenien ganes de divulgar d'una forma creativa els problemes que genera la falta d'educació sexual. Així que ja ho sabeu, entreu i remeneu entre l'oferta de curtmetratges. I, per cert, l'entrada és gratuïta, així que no teniu excusa per perdre-us aquest festival. Del 6 a l'11 de febrer, tercera edició del Sex Education Film Festival a Terrassa. Trobareu tots els detalls de la cita al web sexeducationfestival.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Els taxistes se sumen a la vaga convocada per la sanitat i l'educació dimecres que ve. A més, els conductors han convocat una aturada de 4 hores amb 5.000 vehicles, que es farà a la Gran Via de Barcelona per reclamar mesures contra les plataformes BTC i les tarifes no regulades que fan servir plataformes com FreeNow. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, fa aquest advertiment.
Però el miércoles será una vez más una movilización histórica y no vamos a hacer una marcha lenta, vamos a dejar los coches ahí para que todo el mundo se acuerde de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. I nos uniremos a la movilización en defensa de los servicios públicos.
I a tot això, Metges de Catalunya ha anunciat que convoca una nova vaga. Serà els dies 1, 2 i 3 de febrer i se suma a la de dimecres i dijous vinent. És divendres 20 de gener de 2023 i tenim més titulars. Concentració a Balaguer, a la Noguera, per condemnar l'assassinat masclista comès presumptament al municipi. Albert Güell.
Els Mossos han detingut la parella de la dona que hi van trobar dimecres amb un ganivet clavat a l'estómac. Han detectat signes de criminalitat. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha condemnat els fets.
És el primer feminicidi del 2023 a Catalunya, però des de l'any 2012 hem plorat 114 dones i n'estem fartes. No és el destí, com a dones, patir violència masclista en cap àmbit.
Satisfacció de l'Ajuntament de Barcelona per la condemna a 3 anys i mig de presó a un jove que havia agredit un homosexual al metro.
Es tracta del primer judici celebrat a Catalunya per una agressió per motius homofòbics al transport públic. El consistori va exercir l'acusació popular. El regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, considera que s'ha fet justícia.
Hem aconseguit la reparació de la víctima i penso també amb les dades que tenim sobre la taula, no, de l'evolució de les agressions LGTBI físiques a la ciutat de Barcelona, en la que hem pogut tancar el 2022, penso també que estem aconseguint aquest missatge dissuasori.
Optimisme de la taula del consens del Delta en el tercer aniversari del temporal Glòria.
Consideren que va conscienciar la societat i la classe política sobre la situació d'emergència que viu el Delta. El Glòria va trencar la barra del trabucador, va causar la mort de milers de peixos a l'illa de Buda i va inundar 3.000 hectàrees d'arrossars.
En cultura, arrenca el festival Tiana Negra.
La cita comença aquesta tarda amb l'homenatge a Agustí Bahí en els 10 anys de la seva mort, així com l'entrega del premi que porta el seu nom. El gruix d'actes es faran a la sala Albéniz de Tiana.
Pel que fa als esports, en futbol, el Barça traspassa a Memphis Depay i Eduard Cabré.
El neerlandès se'n va a l'Atlètic de Madrid per 3 milions d'euros fixos més un variable. L'acord també inclou una opció de compra preferent no obligatòria pel jugador matalasser Yannick Carrasco.
Fem també un cop d'ull al temps avui, que s'ha rebaixat l'alerta dels plans Vencat i Neucat, ja que el vent bufarà fort i nevarà, tot i que ho farà a zones on ja és habitual. Última hora, Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, la temperatura es manté més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora. A hores d'ara, amb valors de 13 i 14 graus a punts del litoral i valors més baixos, això sí, cap a l'interior. S'espera que de cara a demà i a cap de setmana l'ambient sigui realment més fred, les gelades seran més extenses des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a aquesta intensitat del fred que afectarà molts municipis de l'interior del país. I d'altra banda, també cal dir que durant el dia d'avui tan sols s'esperen alguns núvols cap a la meitat sud del territori i a la resta més aviat dominarà l'ambient assolellat. Tot i això, de cara al cap de setmana, s'espera que el vent bufi amb intensitat cap a l'extrem més nord del Pirineu i també reactivaran algunes nevades. També tenim avisos respecte a aquests dos meteors. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ignasi Rodríguez, a la redacció Albert Güell i coordinant Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els taxistes s'afegeixen a la vaga dimecres vinent del sector sanitari i educatiu. Els conductors aturaran a mig matí 5.000 vehicles a la Gran Via de Barcelona. Ho faran per reclamar mesures urgents contra les plataformes BTC. Els sindicats Elite Taxi i STAC alerten que estan disposats a aturar-se de nou durant el Mobile World Congress si no s'atenen les seves reivindicacions. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Els taxistes estan emprenyats per l'anunci que hi ha més d'un miler de llicències BTC que encara estaran actives l'any 2023. Una dada que havien demanat a Territori moltes vegades i que finalment han conegut pels mitjans. Farts han trencat les negociacions amb la conselleria i exigeixen que la llei d'acompanyament dels pressupostos actuï contra els canvis de tarifes que fan les plataformes. També que Mossos i Guàrdia Urbana actuïn contra els vehicles que incompleixen la normativa. El portaveu de l'Elite Taxi, Tito Álvarez, ha dit que cal un toc d'atenció.
El miércoles vamos a convocar a las 9:30 de la mañana en las Torres Venecianas. El paro será de 10 a 2 y vamos a meter mínimo 5.000 coches. Los vamos a plantar en toda la Gran Vía entera, en todos los carriles y nos iremos caminando para apoyar la manifestación por la defensa de los servicios públicos.
Álvarez no descarta que l'aturada es pugui convertir en un bloqueig indefinit de la Gran Via. Recordem que els taxistes mantenen la convocatòria de vaga durant la celebració de la Fira Audiovisual ICE entre el 31 de gener i el 3 de febrer. A més, alerten que, si no s'atenen les seves demandes, també es mobilitzaran durant el Mobile World Congress.
I us ho avançàvem en titulars. Metges de Catalunya convoca una nova vaga els dies 1, 2 i 3 de febrer, que se suma a la convocatòria de dimecres i dijous vinent.
El sindicat amplia la crida a la mobilització a l'espera que el Departament de Salut proposi mesures immediates per resoldre la sobrecàrrega assistencial i la crisi de facultatius que pateix el sistema. A més, avisen que el conflicte s'allargarà mentre no s'aportin solucions que puguin començar a resoldre greus problemes que pateix el sistema, en especial la sobrecàrrega de treball i la manca de facultatius. La vaga serà parcial l'1 i el 3 de febrer en torns de matí i tarda, mentre que el 2 de febrer serà de 8 del matí a 12 de la nit.
Concentració aquest migdia a Balaguer, a la Noguera, per condemnar l'assassinat masclista comès presumptament al municipi. Tot plegat després que els Mossos hagin detingut la parella de la víctima, a qui van trobar morta dimecres amb un ganivet clavat a l'estómac, ja que l'autòpsia ha detectat signes de criminalitat. L'Ajuntament ha celebrat un minut de silenci, al qual ha assistit la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. Balaguer Televisió, Ignasi Gómez, bon dia.
Fa al voltant d'una hora que ha finalitzat aquesta concentració a Balaguer en record i homenatge de l'Eli, la dona que dimecres va ser assassinada per la seva parella. Es tracta del primer feminicidi registrat a Catalunya aquest any 2023 i en l'acte s'ha guardat un minut de silenci que ha finalitzat amb sentits aplaudiments i amb un fort crit d'estem fartes pronunciat per part d'una veïna del municipi. Una expressió que també ha remarcat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que ha mostrat també la seva ràbia i rebuig pel crim i ha demanat la implicació del 100% de la societat per aturar aquesta xacra.
És el primer feminicidi del 2023 a Catalunya, però des de l'any 2012 hem plorat 114 dones i n'estem fartes. No és el destí, com a dones, patir violència masclista en cap àmbit. Per això ens hem d'implicar totes i tots. Ens hem d'implicar en no deixar-ne passar ni una, en combatre aquesta ideologia masclista que la sustenta. Ens hem d'implicar també en escoltar i acompanyar les dones.
En aquest sentit, la convocatòria de la Paeria de Balaguer ha plegat persones de totes les edats, especialment alumnes d'instituts del municipi que han desplegat diferents pancartes de rebuig al crim. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol a la ciutat.
També la subdelegació del govern a Lleida ha celebrat aquest matí un minut de silenci per condemnar i rebutjar aquesta mort. En cas que es confirmi, aquest és el primer crim masclista comès enguany a Catalunya, com afirmava la consellera Tania Verge, i el cinquè a tot l'Estat.
La xifra s'eleva als 1.186 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Us recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-00-1122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
El futbolista Dani Alves ha estat detingut aquest matí a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Corts a Barcelona després de declarar per una presumpta agressió sexual a una dona.
Alves ha anat a la comissaria a primera hora del matí i ha sortit arrestat en cotxe policial minuts després de les 10. Una patrulla l'ha portat fins a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, on passarà a disposició judicial i el jutge decidirà sobre la seva situació provisional mentre s'instrueix la causa. Els fets denunciats haurien passat a la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de desembre.
I avui hem sabut que el detingut per agredir sexualment una noia a Llançà, a l'Alt Empordà, feia menys d'un mes que havia sortit de la presó després de complir condemna per una violació.
El detingut ha passat els últims 7 anys a la presó per la violació a una dona el 2014 a Empúria Brava. L'Audiència de Girona el va condemnar a 9 anys de presó i a 5 més de llibertat vigilada. Hauria sortit de la presó abans de Nadal i es va instal·lar a Llançà a on té un familiar. L'agressió es va produir diumenge al camí de ronda de la zona de la Farella, quan l'agressor la va agafar per l'esquena, la va tirar a terra i li va tocar els pits. La víctima va aconseguir cridar i un veí de la zona la va socórrer. L'agressor va fugir, però el van detenir l'endemà.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Satisfacció de l'Ajuntament de Barcelona, que celebra la decisió de l'Audiència Provincial de confirmar la condemna a 3 anys i mig de presó a un jove per haver agredit un homosexual al metro ara fa 4 anys. Un cas, el del primer judici que s'ha fet a Catalunya per una agressió per motius homofòbics al transport públic, on el consistori va exercir l'acusació popular. També ho farà en el cas de l'agressió de la matinada de Cap d'Any. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Pel regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra, decisions judicials com aquesta certifiquen que la denúncia és i continuarà sent la millor eina per lluitar i intentar acabar amb qualsevol tipus de discriminació i, sobretot, contra les agressions que puguin patir ciutadans i ciutadanes, en aquest cas, del col·lectiu LGTBI.
Aprofitar per fer una crida a denunciar. Ja veieu que estem coordinats, que els recursos hi són, ens agradaria que n'hi haguessin més, que tenim la capacitat, no?, de poder arribar a sentències condemnatòries, però que és molt important que la població denunciï. Sí, és molt important llançar un missatge de confiança cap als diferents operadors, perquè seguim sabent, no?, que es donen moltes situacions, doncs, que per desconfiança, per diferents qüestions, no acaben a les nostres oficines, no acaben arribant a les entitats i acaben quedant impunes.
En la seva resolució judicial, l'Audiència de Barcelona considera provat que un dels autors de la pallissa que va patir la víctima era l'acusat, com van mostrar les càmeres de seguretat del metro, i per això ratifica la seva condemna per un delicte de lesions greus amb l'agreujament de discriminació per raó d'orientació sexual.
I estem en condicions d'ampliar-vos l'última hora que us explicàvem fa uns minuts en relació a una explosió que s'ha registrat a la travessera de les Corts, a Barcelona. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. La Guàrdia Urbana ha cordonat l'entrada del bloc número 173 de travessera de les Corts. S'han desplaçat fins a aquell punt de la ciutat 2 vehicles de bombers. Veïns del bloc han explicat a la xarxa que ha sonat una explosió que atribueixen al primer pis. Ara per ara els veïns no poden entrar a casa seva i aquells que hi estan dins no poden sortir. Els tècnics volen inspeccionar quina és la situació pis per pis.
Gràcies, Anna. Us anirem ampliant aquesta informació tan bon punt ens arribin dades ja en aquest informatiu o en els posteriors butlletins horaris. I seguim amb més qüestions del dia, ja que Protecció Civil ha desactivat l'alerta dels plans Bencat i Neucat, tot i que en manté la prealerta a causa del temporal de fred, neu i vent que encara afecta Catalunya. Avisen que el vent bufarà fort i que també nevarà, tot i que ho farà en zones on ja és habitual. A hores d'ara hi ha una 30ena de carreteres afectades per la neu.
D'aquestes n'hi ha 3 detallades, la BB-4024 cap a Coll de Pal, la BB-4031 entre Castellà de Nuc i Toses i la C-28 a Baqueira. Les 8 vies més són obligatòries, les cadenes, i n'hi ha 18 afectades pel gel.
Un temporal que afecta Catalunya quan justament fa 3 anys del temporal Glòria, que es va menjar a la costa del Delta de l'Ebre. La barra del trabucador es va trencar per complet i els calaixos de l'illa de Buda es van inundar d'aigua salada. Això va provocar la mort de milers de peixos. A més, el mar va entrar fins a 4 quilòmetres endins, afectant més de 3.000 hectàrees d'arrossars. Avui n'han fet balanç. 21 Ràdio, David Benito.
La taula de consens pel Delta, entitat que va néixer l'any 2017 amb l'objectiu de preservar el Delta de l'Ebre, explica que el Glòria va servir per conscienciar la societat i a la classe política sobre la situació d'emergència que viu el Delta. Xavi Curto és portaveu de la taula de consens.
El que va fer és plantar-nos davant de la cara un problema històric del Delta de l'Ebre, que és la contínua regressió i que en episodis de tempesta, de vegades una mica extraordinaris, pues els efectes encara són més potents, no?
La taula de consens veu amb optimisme les actuacions que en aquests 3 anys han engegat el govern espanyol i català.
Sobretot este any 22 han vist certs avanços, la qual cosa ens dona cert optimisme, en el sentit de que creiem que les coses a fer al Delta estan, hi ha una mica encarrilades i cada vegada convergeixen més en la visió que la taula en té com a representació institucional del territori.
Tot i això, Curto ha demanat celeritat en les actuacions per revertir la situació del Delta de l'Ebre, alerten que, si vingués un nou temporal, es repetirien els efectes del Glòria.
Notícies en xarxa.
Entrem en matèria política. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, adverteix que el govern central ha pogut cometre malversació amb el presumpte espionatge de Pegasus a l'independentisme català. Juntament amb els advocats Andreu Bandeneinde i Benet Salellas, han estat els primers a comparèixer a la comissió que investiga el cas al Parlament. El PSC n'ha marxat, per cert, sense escoltar-nos, en forma de protesta. Bon Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Les primeres compareixences de la comissió han sigut la dels advocats Salellas, Bandeneinde i Boye. Ho fan com a especialistes i com a espiats directe o indirectament com a conseqüència que s'espiava els seus clients. L'advocat de l'expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha denunciat que el govern espanyol ha comès malversació i ho ha argumentat així.
Porque esos fondos, si salieron de las arcas públicas, es malversación. De hecho, el juez Llarena decía el otro día, justamente en una interlocutoria que está pendiente de recursos, que había ánimo de lucro cuando se destinaba a fines a partidas que no fueran presupuestarias. No he visto en los presupuestos generales del Estado ninguna partida que diga espionaje a líderes independentistas catalanes y sus abogados. Ergo, según el juez Llarena, quienes manejaron el tema Pegasus han cometido un delito de malversación. Si es que el dinero viene de las arcas públicas, porque igual nos da la sorpresa de que vienen de otras arcas.
L'advocat Andreu Bandeneinde ha dit que aquest espionatge és delicte i qui el comet són cibercriminals i ha explicat per què apunta que ve del CNI. Juntament amb Salellas han denunciat que els jutges espanyols no fan res per esclarir Pegasus.
Notícies en xarxa.
Anem fins a les Garrigues, ja que la Fira de l'Oli de les Borges Blanques ha obert portes aquest matí refermant el seu paper de referència en aquests certàmens. L'encarregat d'inaugurar aquesta 60a edició ha estat el president, Pere Aragonès. UAU Lleida Ràdio, Francesc Balanyà.
I això ha suposat que generés una gran atenció mediàtica, però tot i així aquest Pere Aragonès ha declinat fer atenció als nombrosos mitjans de comunicació que eren presents a la capital del Segrià. El president tampoc ha fet referència a l'actualitat política durant la seva intervenció en aquest acte oficial d'inauguració d'aquesta Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra de les Borges Blanques. A l'arribada, una dotzena de persones, contràries a la incineradora de Juneda, l'han rebut recriminant l'actitud del govern en aquesta matèria. Pel que fa a l'ambient de fira, enguany, aquest divendres al matí, ha estat l'edició en què més ambient s'ha vist dels darrers anys. Així ho poden certificar els que hi som en cada edició. Tot plegat, per tant, ha generat molt bones expectatives als expositors per seguir un any més augmentant els litres d'oli que es vendran fins diumenge en aquesta capital de les Garrigues.
Santa Coloma de Gramenet destinarà 5 milions d'euros a la transformació del parc de Can Zam, que inclourà una piscina olímpica. Els diners provenen dels pressupostos generals de l'Estat i el ministre d'Esports i Cultura, Miquel Iceta, ha volgut passar avui per Santa Coloma per conèixer de primera mà el projecte. Ràdio Ciutat de Badalona, Rubén Hidalgo.
Ja fa temps que l'Ajuntament de Santa Coloma treballa per la transformació del parc de Can Zam i l'aportació es destinarà al projecte de construcció d'un equipament de referència a la comarca amb una piscina olímpica i espai d'aigües termals. Tot i que el projecte està pendent de redactar, les dues administracions tenen clar que han d'unir esforços per tirar endavant una antiga demanda de les entitats socials i esportives de la ciutat. Escoltem l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, i el ministre d'Esports i Cultura, Miquel Iceta, que aquest divendres han visitat el parc de Can Zam.
Aquest equipament estarà destinat a tenir una piscina olímpica a la comarca, que no la tenim, a la comarca del Besòs, que a més anirà complementada amb els usos lúdics termals.
Nosaltres farem l'esforç perquè aquesta aportació, en aquest cas d'aquests 5 milions, s'inscrigui clarament en un projecte global que des de fa tant de temps l'Ajuntament de Santa Coloma està treballant.
A banda de la piscina, l'equipament comptarà amb espais multifuncionals adreçats a activitats esportives i culturals que es desenvolupen a la ciutat, com ara patinatge artístic, dansa o gimnàstica artística.
Repassem altres notícies destacades del dia. L'Ajuntament de Barcelona inicia els tràmits per fer obligatori el casc per conduir patinets elèctrics a la ciutat.
Per fer-ho, es modificarà l'ordenança de circulació de vianants i vehicles per adaptar-la a la normativa estatal. La previsió és que l'obligació entri en vigor a partir de l'abril. La normativa també establirà que els patinets són unipersonals o que els conductors hauran de baixar del vehicle quan hi hagi aglomeracions.
S'obre un període de negociació de 15 dies pel que fa al trasllat d'Amazon de Martorelles a Saragossa.
L'empresa va entregar ahir tota la documentació al comitè i va explicar el seu pla de traslladar els 800 treballadors a la capital aragonesa i tancar la planta del Vallès. Diumenge hi haurà una assemblea de tots els empleats al pavelló municipal de Martorelles per explicar en detall la proposta.
I el sindicat de llogateres acusa l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya de mentir en un estudi que han fet sobre els efectes de la regulació del lloguer.
Segons aquest estudi, la regulació ha reduït l'oferta d'habitatges un 15%, però des del sindicat denuncien que l'estudi deixa fora tots els municipis on s'han signat menys de 50 contractes en el període avaluat i que si es tenen en compte el resultat pel que fa a l'oferta és positiu. A més, apunten que aquests resultats contradiuen estudis oficials com el de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge.
És moment per la cultura. Aquesta tarda arrenca el Festival Tiana Negra, que fins diumenge omplirà el municipi de presentacions literàries i activitats vinculades a la novel·la policíaca i al món del crim. El gruix d'actes es concentrarà, com sempre, a la sala Albéniz de Tiana. Ràdio Ciutat de Badalona, Maria Rodríguez.
La inauguració comença aquesta tarda amb l'homenatge a Agustí Bahí en els 10 anys de la seva mort i l'entrega del premi que porta el seu nom. Entre les activitats destacades de demà hi haurà la presentació de diversos llibres, una sessió presentada sota el nom de Tres Negres i un Saxo amb les novetats més importants del moment, amb els autors Joan Carles Ventura, Rosana Andreu i Joan Cal. Una de les novetats és l'acte de la novel·la negra juvenil, segons ha explicat la directora del festival, Anna Maria Villalonga.
Tindrem una taula de novetats juvenils, que això és molt interessant per plantejar-nos també fins a quin punt la lectura dels relats de misteri, els relats policíacs i detectivescos poden incentivar les ganes de llegir i el costum de llegir en la gent jove.
El festival recupera presència internacional diumenge amb la visita de l'autor francès François Thomzó, que parlarà del seu llibre Marsella Confidencial. I sense oblidar activitats estrella que el fan un festival especial, com les taules de novetat o les lectures en directe.
Encara en cultura, una desena d'obres conformen el programa del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre d'enguany, que arriba a la 49a edició. La Sala Crespi arrenca aquest diumenge el concurs de teatre amateur amb diversitat de gèneres i per a tots els públics. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres, Nu a l'Art.
La nostra història, l'adaptació d'Esrec, el musical, serà l'encarregada d'obrir el 49è Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, que tindrà lloc del 22 de gener al 26 de març. Hi passaran 10 propostes escèniques de primer nivell de diverses companyies d'arreu de Catalunya. El tret de sortida amb els joves de PAM Teatre és una voluntat de treure nou públic al teatre amateur. Escoltem el president del Casal de Sant Pere, Eduard García.
I el que hem fet sobretot ha sigut traduir tant les cançons i el guió, i les hem gravat i també les cantarem en directe. Hi haurà una part de cors que sí que està gravada, però la resta s'ha cantat en directe i això. Llavors també hi ha hagut alguns petits detalls que hem anat retocant també en quant a escenes i tot això, sí que ha canviat una miqueta.
El Premi Ciutat de Terrassa és tot un clàssic del teatre amateur a Catalunya i ara recupera el pols després del sotrac de la pandèmia. Aquesta edició ha rebut 49 propostes d'arreu de Catalunya.
I s'obre una nova etapa al Centre d'Arts Escèniques al Canal de Salt, que vol convertir-se en un referent de creació a les comarques de Girona. El centre també té la intenció d'establir sinergies amb d'altres espais i festivals, com són la Nau Ivanov de Barcelona o Fira Tàrrega. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
A Salt han celebrat la inauguració del nou rumb que pren el Centre de Creació d'Arts Escèniques al Canal. Un espai que es va crear ja fa més de 15 anys, però que ara vol convertir-se en un lloc de referència per la creació d'arts escèniques. Per tirar endavant aquest projecte, el nou centre ha executat aquest 2022 més de 900.000 euros que han servit per adequar l'espai al seu nou objectiu, com explica el director del Canal, Xavier Díaz.
L'objectiu de l'any que hem començat ara, comencem amb un pressupost ja de 600.000 euros, proper als 600.000 euros, però l'objectiu perquè està negociat i s'està parlant, és que acabem al voltant dels 810.000 euros. La intenció és que a l'entorn del 50-55% del pressupost vagi a activitats i produccions.
Després d'aquestes últimes obres, el Canal ja compta amb tres sales d'assaig perquè les companyies puguin crear-hi lliurement i alhora també el centre treballa per adequar-ne una quarta.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant del Barça i d'una última hora, i és que ja és oficial, Memphis Depay ha estat traspassat a l'Atlètic de Madrid per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. L'acord també inclou una opció de compra preferent no obligatòria pel jugador matalasser Yannick Carrasco. Un Barça que ha sabut també aquest mateix matí que jugarà contra la Reial Societat a la Copa del Rei. El sorteig ha determinat que el conjunt de Xavi Hernández disputi l'eliminatòria el dimecres vinent al Camp Nou. El Barça arriba a quarts després de superar ahir amb solvència per 0 gols a 5 al Ceuta. En aquests quarts de final també hi haurà un derbi madrileny entre el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid. Els altres enfrontaments seran Osasuna-Sevilla i València-Atlètic Club de Bilbao. I el Barça femení lluitarà aquest diumenge per la seva tercera Supercopa. I és que les blaugranes disputaran a Mèrida la final, al migdia, diumenge, contra la Reial Societat, després de superar ahir el Reial Madrid a la pròrroga en la segona semifinal, que va acabar amb un gol a 3 favorable a les blaugranes. I també en futbol, el defensa del Girona, David López, pateix una lesió a l'isquio de la cama esquerra i serà baixa pel partit d'aquest diumenge al camp del Villarreal. Parlem de bàsquet perquè aquesta nit, a partir de les 9, el Força Lleida tanca la primera volta de la Lliga L'Eport, rebent a l'Ourense, al Barris Nord. Des de UAU Lleida Ràdio ens informa en Sergi Guiu.
Les dues cares de la moneda signifiquen l'ICG Força Lleida aquest curs, i és que els lleidatans han encaixat 5 derrotes, totes a domicili, mentre que l'Espai Fruita Barris Nord porten pràcticament un any sense perdre. En aquest sentit, i conscients que per seguir immersos en aquest top 5 de la L'Eport, toca guanyar, sí o sí, els partits a Lleida. Els deixaren contra volen, continuem fent-se forts a la capital del Síria. Ho deixava clar l'entrenador.
Sí, aquí a casa ens estem fent forts. Hem d'estar molt bé, sobretot en línies defensives, no? Ja no sabem que són un molt bon rival i que nosaltres, pues, si tornem a fallar en un d'aquests bàsics, segurament tinguem números de perdre, no? Però cert que aquí, pues, amb la nostra gent, hem d'estar molt enxufats, i segur que així serà, no? Però bueno, això no garanteix una victòria.
L'enfrontament d'un altre desutiu de les 9 de la nit aquest divendres amb un ICG Força Lleida amb dubtes físics pel que fa a Fabio Santana, Àlex Urtasun i Amadou Sidibé.
I també en bàsquet, el Mollet ha fitxat el jugador interior Willy Isiani, que arriba des del Càceres de l'Aleport. El georgià s'incorpora per reforçar l'equip al que resta de temporada. I en futbol sala, avui divendres hi ha jornada pels dos equips catalans de la primera divisió masculina. El Barça visita el Còrdoba a 9:15. Els andalusos són tercers per la cua a la classificació, però el blaugrana, André Coelho, no se'n refia.
La clave es seguir lo que estamos haciendo los últimos partidos. Partido durísimo, Córdoba tiene muy buena equipa, individualmente muy buenas también. Tiene pocos puntos y están en una situación que tienen que hacer puntos, así que llegar a playoff. Bueno, va a ser un partido durísimo, una pista difícil también, seguro que va a estar lleno, que estamos acostumbrados a jugar con mucha gente ahí. Bueno, esperamos por la victoria.
Aquesta nit, com escoltàvem, a 9:15, Còrdoba-Barça, futbol sala de Lliga Nacional de Futbol Sala, i un quart d'hora més tard, a partir de 3:15, l'Indústria Santa Coloma rebrà el Jaén. I un darrer apunt, perquè ja és en marxa l'estació pallaresa d'Espot, el Mundial de Paraesquí, la competició que s'allargarà fins diumenge 29 i que comptarà amb la participació de 87 esportistes de 26 països. El Mundial compta amb 6 disciplines: eslàlom, gegant, alpí combinat, supergegant, descens i eslàlom paral·lel. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem dilluns. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.
La xarxa de comunicació local.
Now send me a sign to save my life, 'cause at this moment in time there's nothing certain in these days of mine. There's a fine thing when it burns upon you, yeah, I know as much as the day I was born, yeah. Though I was an artist, I might as well stay and promise myself each and every day. Yeah. Yeah. Knocks on your back and your life's up. Down on the bottom, there's nothing else but to shout to the top. Well, we're gonna shout to the top. We're gonna shout to the top. We're gonna shout to the top. Hey, we're gonna shout to the top. This is the final thing when it comes up on you. I know as much as the day I was born, but I was an astronaut. We're gonna shout to the top, shout. 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 So when your knocks on your back and your life's a buck, and when you're down on the bottom, you shout.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. Els taxistes s'afegeixen a la vaga de dimecres vinent del sector sanitari i educatiu. Els conductors aturaran a mig matí 5.000 vehicles a la Gran Via de Barcelona per reclamar mesures urgents contra les plataformes VTC. Els sindicats Elite Taxi i STAC alerten que estan disposats a aturar-se també durant el Mobile si no s'atenen les seves reivindicacions. I és que els taxistes estan emprenyats per l'anunci que hi ha més d'un miler de llicències VTC que encara estaran actives l'any 2023. Una dada que havien demanat a territori moltes vegades i que finalment han conegut pels mitjans de comunicació. FARS han trencat les negociacions amb la conselleria i exigeixen que la llei d'acompanyament dels pressupostos actuï contra els canvis de tarifes que fan les plataformes. També que Mossos i Guàrdia Urbana actuïn contra els vehicles que incompleixen la normativa. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, ha dit que cal un toc d'atenció.
El miércoles vamos a convocar a las 9:30 de la mañana en las Torres Venecianas el